6 anys, 6 anys després de Jo confesso i 2 anys després de l'assaig Les incerteses, en parlàvem abans en el record de pensar d'aquest llibre d'assaig, Jaume Cabré ha donat protagonisme a la maldat. El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2010 publica Quan arriba la penombra i és un recull de 13 relats teixits a través d'aquesta paraula que és la maldat en les persones. Aquest recull de 13 relats que en aquest moment, el moment descansa en una illa desconeguda, segons diu el mateix autor, en l'epíleg d'aquest llibre editat per Proa, que avui ja podeu trobar a les llibreries. Com que no el podíem tenir aquí, la Marta Romagós ha agafat la unitat mòbil i té el privilegi d'anar-se'n en el racó on Jaume Cabré treballa a Matadepera. Marta Romagós, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aquí no hi ha mar, és una illa de descans.
Illa, sí.
Absolutament, és com una illa. Saps què és el primer que ha fet en Jaume Cabré quan ha començat a sonar la música?
Què?
Dir qui era el compositor. Ja diu, Schubert. Doncs suposo que sí, ell se la coneix millor que ningú, perquè és un gran malhomen, Jaume Cabré. Bon dia.
Jaume, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Tot bé? Estàs assegut en un silló?
Estic assegut ben còmodament aquí. I la gent del programa
pateix perquè tenim el José Antonio per terra amb tots els cables
el
i li va dient, vols una cadira?
Jo li he ofert 3 o 4 vegades una cadira i no hi ha manera.
Escolta, el José Antonio ha estat a totes les guerres
literalment,
per tant estar a casa teva deu ser un plaer.
Sí, perquè som en el seu estudi, que és aquest petit lloc. Dic petit perquè és petit, malgrat estar molt, molt ple. Diu, perdoneu, perquè està una mica com desordenat. Dic, no, és aquell desordre dins de l'ordre. Diu, sí, però a vegades no trobo coses. Que se'm fa difícil perquè hi ha uns quants pòstits. Però aquí és on escriu sempre. Diu, jo no puc escriure en altres llocs, oi, Jaume?
Sí, és veritat, això. Sóc incapaç.
Sí, tots els 13 relats d'aquest de Quan arriba la penombra han estat escrits aquí.
Sí, tots 13 i molts altres. I totes les novel·les a partir de Senyoria.
I totes perquè fa uns 30 i poc, no? 30 i poc anys que estàs en aquesta casa.
Sí, sí, per allà.
Jaume,
digues, Mònica.
En aquests relats, al voltant de la maldat, no només del mal, de la maldat, has fet un exercici que és curiós quan nosaltres llegim llibres mentre fem aquest programa, no? La voluntat de generar-nos una certa empatia o comprensió amb les persones que fan el mal per saber que és bastant quotidià el comportament de la maldat, no?
Sí, però no justificació.
No. Però posar-te a la pell de la gent que fa el mal,
sí.
No?
Això sí, perquè hi pot haver en algun moment abans amb la Marta Romagosa ho parlàvem, que hi ha alguns personatges que dius, ui, aquest m'ha fet riure. És un fill de sa mare, però m'ha fet riure.
Sí, jo li deia, a vegades estàs llegint una de les històries que saps que està a punt de passar una cosa que no és bona i arriba un punt que et poses a riure. Llavors et sap greu, tu com a lector, que estàs rient d'una escena que no és maca, que no és bonica, però entens. És a dir, el narrador et porta fins al somriure. Sí. Dius, home, ja està bé que per culpa d'un que ha fet una gran malifeta, jo ara estigui rient.
És el poder del relat.
Mm-hmm. I altres no fan tant riure, eh?
Ja.
I els límits del remordiment també, no? No tota la gent... sempre pensem que quan es fa el mal, doncs hi ha penediment o remordiment, i no?
Sí, és veritat, això, sí. I hi ha autojustificació, molt sovint, i això passa a la vida quotidiana, i passa amb qüestions directament ètiques, però també passa amb la política o amb qualsevol altra activitat humana,
que
de seguida et justifiques la teva actuació.
I de seguida tothom tendeix a trobar-hi alguna explicació i a vegades, senzillament, la maldat existeix, no?
Sí. Després d'haver escrit el Jo confesso i després d'aquesta mena de punts suspensius, que són els contes, després del Jo confesso, doncs continuo amb la mateixa tenebra de no saber com és que existeix.
una tenebra que no la notes quan arribes a casa seva, i he pensat, ves que no hagi canviat molt, i després d'aquests relats tan, alguns tan sinistres, i ara arribaré en aquesta casa i amb el José Antonio direm a veure què ens trobarem. Ens ha ofert cafè, ens ha ofert aigua, un passeig per fora del jardí, i dic, aquests llocs són molt bonics per escriure aquests o d'altres relats. Dic, però aquests relats, com que són curts, Jaume, no t'han provocat cap moment físic? Jo recordo, després del Jo confesso, i tu dius, no m'ho recordis, que vas arribar a explicar que et vas desmaiar literalment, i dius, no m'ho diguis, perquè aquestes coses a vegades necessiten una mica de temps i acaben passant. Home, no és el mateix l'exigència de 8 anys del Jo confesso amb els 13 relats que hi ha en aquest Quan arriba la penombra, o sí, no, encara que sigui curt?
No és el mateix. No és el mateix. Justament, segurament, una de les raons d'haver-me dedicat als contes és continuar allunyant-me del Jo confesso, que ja ho havia fet amb el llibre que ha citat la Mònica, que és Les incerteses. És una manera de sortir de l'ombra massa allargada de la novel·la, que són tants anys que...
D'agafar aire, no? I de fer altres coses.
Sí, exacte. Fer altres coses, però escrivint.
Sí, de fer altres coses, vull dir que no comportin una feinada de molts personatges durant 8 anys batallant amb la mateixa història, no?
Sí.
Clar, es fa molt difícil.
Tenint-la tot al cap.
Es fa bastant difícil parlar dels relats que són Quan arriba la penombra per no, en aquest cas, no aixafar-li la guitarra als lectors, i per tant cadascun d'aquests relats és veritat que te'ls pots llegir alladament, però sí que és molt veritat que quan el llegeixes sencer és quan té sentit del tot, no?
Clar, sí. De fet, l'autor proposa un ordre, que sí, és l'ordre amb què s'ha dit el llibre. Del primer al 13è, no? I per tant és la teva proposta. Cadascú fa el que vol. Hi ha lectors de contes que miren l'índex i diuen, a veure quin és el més curt, i comença amb el més curt. No sé si és per fer un tast o per veure què.
No.
I n'hi ha que no, que simplement porta l'índex al davant, pots saber que hi ha 13 contes i endavant, i tira milles.
Però sempre potser és millor llegir-lo, ja que l'autor proposa un ordre, tu llegeixes l'ordre, i després, com qui repeteix d'una galeta, d'una capsa de galetes, dius, a mi m'agraden les embolicades de xocolata, no? I vas a buscar aquella concreta.
Està bé, exacte. Sí. És un bon consell començar a fer l'ordre que et demana.
Per això te l'has currat, l'ordre, no, diguéssim?
Sí, perquè no hi ha res que sigui.
Segur que obsessivament, també, no?
Com ho saps, Mònica?
Home, escolta, Jaume, jo hi ha una cosa que he observat en aquest llibre, que ara em diràs, quina tonteria, eh? Però així com la música en totes les teves novel·les té un protagonisme perquè els personatges i la música van acompanyant les pulsions humanes, en aquí l'art, els quadres, són com una mena de refugi, no?
Sí.
Són un refugi, són un punt de fugida.
Sí, refugi i punt de fugida, que podríem considerar-ho com a coses diferents. Sí, és que també per la música jo moltes vegades he pensat... I si m'amagués dintre d'una sinfonia de Mahler?
No es pot.
Ho has provat?
Jo fa temps que intento amagar-me. No arribo al teu nivell, però amb una cançó i no es pot.
I no, val, d'acord. I aleshores doncs també pots tastar aquest mateix desig quan t'enamores d'una pintura i dius, uau, però que és bonic això, que és bonic, i t'hi acostes i dius, m'agradaria entrar aquí dintre.
Sí.
El que passa que no saps, si entres i llavors et converteixes en un ésser de dues dimensions,
sí,
o què passa? Bueno, hi ha alguns personatges que tenen la seva...
I no saps on arribes.
Experiència.
Saps on m'he quedat enganxada jo, Mònica, de casa d'en Jaume?
No.
En una estanteria, que hi ha a la part de baix, perquè ara som al primer pis, des d'aquí unes vistes, un bosc, en una estanteria que ell m'ha ensenyat amb molt d'orgull, és on hi ha totes les traduccions de Jaume Cabré.
Uf.
O sigui, títols que sóc incapaç de pronunciar, perquè hi ha idiomes de tota mena, perquè hi ha 30 llengües que han traduït les obres de Cabré, I l'orgull amb què ho... L'orgull no, la il·lusió, jo diria, com una criatura que t'ensenya les joguines que t'acaben de portar els Reis, la il·lusió amb què ho ha ensenyat, i ara mateix aquí al costat d'ell n'hi ha dos que he pensat, ai, mira, si això ho hagi d'hivern, això és d'en Jaume Cabré, dius que acaben d'arribar, i el Viatge d'Inverno, en italià, són dues noves traduccions, diu, per això són aquí, entre la pila del que tinc a prop, perquè li agrada mirar-s'ho, malgrat, en alguns idiomes, tu obres una pàgina on no entens absolutament res.
Home, sí, clar, sí, evidentment. Evidentment.
En polonès hi ha dos edicions, que aquestes fan molta gràcia, en xinès. Explica'm això de les edicions en xinès.
De moment, Les veus del Pamà no està traduïda al xinès tradicional. És que el xinès, quan diem xinès, no és una llengua, és una escriptura. Una escriptura ideogràfica, i aleshores el que parla cantonès o el que parla pequinès o el que parla... poden no entendre l'altre, però tots poden llegir el mateix text sense problemes. I aleshores hi ha el xinès tradicional, que sobretot és el xinès que es fa servir a l'illa de Taiwan, i tots els xinesos que estan pel món, i després hi ha el simplificat, que és el del continent, i el que fa servir més gent, el simplificat, que és de l'època de Mao, que va ser una manera de pal·liar l'analfabetisme, fer-ho més fàcil, perquè, esclar, has de conèixer molts símbols per començar a tenir una escriptura una mica que vagi més enllà de la bàsica.
Ara que aquest...
I els tinc en els dos. La gràcia és que està fet amb... El van fer en tradicional a Taiwan, i a Pequín van fer la versió simplificada.
Aquest matí, Jaume, que connectàvem amb Bologna perquè s'està fent la fira, doncs, de literatura infantil i juvenil, que tu també hi podries ser, perquè segurament molts joves han entrat a la teva literatura a través de les teves obres dedicades a joves que després ja no n'has fet tantes, diguem, no? Jo aquí tinc joves de primer de batxillerat que segurament encara no t'han llegit, no? Perquè no han tingut a les mans la història que en Roc Gran no coneixia, i altres històries precioses. Dèiem aquest matí que segurament el moment més important que té una literatura és quan els altres països la poden conèixer. I una persona em deia l'altre dia que l'experiència més al·lucinant que va viure amb tu com a espectador és veure't en una mena d'estadi de Palau Sant Jordi amb gent a vessar per escoltar-te a Alemanya. Això t'està passant i tu, clar, com que ets molt distret, no ho expliques mai. Però és veritat que la teva literatura ha traspassat totes les fronteres, com ens deia ara la Marta.
Mira, va com va.
No, va com...
Sí, no, no.
Va així.
Sí, però sí, és impressionant, sí.
És realment... fa molta il·lusió perquè ara per Sant Jordi doncs tens aquest llibre damunt la taula, però tu en realitat Sant Jordi no l'has necessitat mai ni l'has buscat mai. Et fa mandra aquest Sant Jordi amb quan arriba la penombra o no?
A veure, Sant Jordi mai no fa mandra. El que passa... No fa mandra perquè és una festa extraordinària, única, que el protagonista és el llibre, etc. No? I que, per tant, els que surten tafanejar i ficar el nas a tot arreu són lectors que volen llibres. Això és fantàstic. El que passa que una cosa és el Sant Jordi de quan era jove i començava a treure llibres i demés, que em feien anar a 30 llocs i anava als 30 llocs, que volia dir arribar tard a tot arreu, sempre. I a mesura que et fas gran, doncs dius, home, 30 no, 29. I després dius, home, amb 10 llocs ja n'hi ha prou. Amb 3 o 4, I per què no en faig un amb més estona? És a dir, que busques també per comoditat i, a més, de fer-ho més a la mida, a la teva mida biològica, també. Que no estàs per segons quines coses. Però la il·lusió de la festa, aquesta no es perd mai. Veure tanta gent al carrer per culpa del llibre, mare de Déu.
Gràcies.
Tant de bo fos així cada mes.
Em sembla que en alguna entrevista t'hem llegit dir que si tothom llegís un llibre a l'any, el món seria diferent.
Sí.
Un llibre a l'any, no demanes res més,
I tant.
Un llibre a l'any.
I ja que ha sortit el tema de Sant Jordi, sí, per mi la gràcia de Sant Jordi no és allò que en general, en segons quin tipus de periodisme es redueix, que és allò de qui ha guanyat.
Ai, calla.
Si no estem fent cap competició.
No, però el dia aquí, després, si no fas això, senyora... Jaume, et pelen.
Ah, sí?
Sí. Forma part de l'espectacle de Sant Jordi. Ja, I qui és el més venut? I qui no? Ja
però això no té cap importància. Ja. Té importància aquella senyora que per primera vegada s'ha comprat un llibre de poesia. Es pensava que els llibres de poesia existien per estar a les biblioteques. No! Doncs ella l'ha agafat i ha llegit un poema i dic, me'l quedo, el compro. Aquesta és la guanyadora.
Aquesta és la guanyadora. Quan arriba...
I com això, 30 exemples més, esclar.
I tant. Aquest llibre, quan arriba a la penombra, que ens interpel·la amb molta imaginació, amb ironia, amb creativitat, amb un llenguatge, com sempre, brutal, de Jaume Cabré. Per cert, a tu t'agrada Petrarca o no, Jaume?
Sí.
T'agrada Petrarca, home.
Sí. Molt bé. Home, m'agrada Petrarca perquè el puc llegir, tinc aquesta... Tenim tots aquesta sort, sí, que el podem llegir en toscà, en italià, i el podem llegir també traduït per Miquel Desclot, que és una meravella de traducció. I aleshores, jo ho estic fent des de que va sortir la traducció de l'obra completa de Petrarca. I durant 15 dies vaig estar fent 10 poemes cada dia. Després m'he relaxat,
sí,
i en faig un parell o tres. Perquè llavors els puc rellegir, llegir-lo en italià, després llegir-lo en desclotar, bueno, en català, i és una delícia.
Hi ha un dels relats d'aquests, quan arriba a la penombra, que comença així. T'agrada Petrarca o no? En fi, llegiu quan arriba...
Llegiu quan arriba... Jo no sé per què m'ho preguntava. Mira que sóc bleda, eh? És que m'has encès una...
T'encès una passió de les que tens, de les moltes que tens. Jaume Cabré, moltíssimes felicitats. Gràcies, José Antonio. Gràcies, Marta, per apropar-nos a un dels grans escriptors que té la nostra llengua. Moltes gràcies, Jaume. Felicitats.
Gràcies, Mònica.
Que vagi molt bé. Molt bé.